Polls per Llull. Ramon Llull en els seus llibres amb Adolf Beltran. Vida de mestre Ramon. El reverent i digne de gran memòria mestre Ramon Llull del Regne de Mallorca, instat i sol·licitat una i moltes vegades per alguns dels seus devots, referir i recontar les coses davall escrites, les quals contenen la seva...
Ramon Llull ja té prop de 80 anys quan el 1311 dicta la seva vida als deixebles de la cartoixa de Vauvert, on ara hi ha els Jardins de Luxemburg, a París. Diu, ja ho hem sentit, instat i sol·licitat una i moltes vegades per alguns dels seus devots. Ho diu com si es disculpés per la gosadia. En tot cas, professor Antoni Bonner, és una autobiografia insòlita a l'edat mitjana.
Perquè hi ha altres que... com per exemple Abelard, que va fer una vida, també una mena de vida, però aquest de Ramon Llull és també una drama i ho conta d'una manera fascinant i explica molt de la seva tasca missional i doctrines i tot això, és fascinant.
Es tracta, segons el pare Batllori, d'una de les autobiografies més fidels i íntimes de l'edat mitjana. Fidel pel que sabem de Ramon per altres fonts i en el benentès que per ell allò sobrenatural és tan real com el quotidià. I, sens dubte, més important, Llull presenta la seva vida guiada en els moments crucials per una voluntat superior que es manifesta en signes i prodigis. I això des dels dies, ara ja remots, en què la imatge repetida del Crist crucificat el va dur a canviar la vida cortesana per la de rodamón espiritual. Algun entès ha parlat d'autoagiografia, com si Llull es postulés per la santedat.
És una autojustificació, diguéssim, desinteressada. No ho fa per penjar-se medalles, però medalles, se fa per explicar per què té dret a dir i a predicar les coses que fa.
A la vida coetània, Ramon passa de llarg de molts anys de la seva vida i, en canvi, ofereix un relat minuciós i emocionant dels moments decisius. A ell, home de gran voluntat sintètica, obstinat a aconseguir la unitat definitiva del saber i de la fe, la vida se li esqueixa a vegades en dilemes dramàtics. A Gènova, per exemple, quan està a punt d'embarcar-se cap al nord d'Àfrica per anar a disputar amb els savis musulmans. Té por de ser lapidat, si hi va, i de ser castigat per Déu si es queda. Enmig de sofriments terribles, se li apareix de sobte una llum petita com un estel i sent una veu que li indica el camí de la salvació, fer-se predicador, o sigui dominicà. Però aquest orde no comprèn el seu art i, en canvi, els franciscans, els framenors, sí. Què fer? Salvar l'ànima o salvar els llibres?
Pensar que si no entrava en l'ordre dels frares menors, els seus llibres es perdrien. I, per altra part, que si no entrava en l'ordre dels predicadors, no se salvaria. Això l'angoixa molt, i després de pensar-ho molt, decidí que valia més que ell tot sol es condemnés, abans que es perdés irremeiablement l'art amb la qual molts es podrien salvar.
I així Llull, que ha citat Sant Pere pels seus dubtes i Abraham per la disposició al màxim sacrifici, s'embarca amb el seu art cap a Tunis. Pel que ens explica, allà pot provar i prova les veritats de la fe cristiana i només la por a la derrota du els seus adversaris primer a engarjolar-lo i després a expulsar-lo sota una pluja de cops, bufetades i pedrades. Si és un fracàs, professor Amador Vega, és un fracàs sublim.
Qui llegeixi La vida coetània, aquesta autobiografia, entendrà que la vida és quelcom que no pot ser perdut. Que no pot ser. És a dir, en un sentit cristià, la vida està per ser perduda, com deia Kierkegaard, no? La vida està per ser fracassada, per dir-ho així, perquè si el model d'aquesta vida és Jesucrist, que va morir a la creu, doncs ja em direu, no? Però justament això, aquesta pèrdua, és un gran guany, no? Jo crec que aquest és l'instrument que ens dona.
Enllestida l'autobiografia, a Llull encara li queden uns anys de vida per anar a un concili, escriure més llibres, tornar al nord d'Àfrica, desenganyat amb els homes, però ple de fe en Déu, ell té una missió i l'ha de complir. Francesc Arés, escriptor.
Jo només de pensar en la idea de que algú tingui al cap aquesta idea de que ell ha d'anar a convertir gent i que s'ha d'embarcar en un vaixell, i no s'embarca una vegada, sinó dues, i malgrat els fracassos continua, això significa que a dins d'aquesta persona hi ha una fe que a nosaltres és molt difícil copsar i de la qual ens és molt difícil de vegades participar.
La llegenda vol que morís a la tornada de Tunis, a l'abadia de la ciutat de Mallorca, en Pèlag d'Amor. S'havia assegurat també al testament la conservació i la difusió dels seus llibres, però, un cop mort, el catàleg creixerà amb les obres d'un pseudo Ramon alquimista i d'altres falsos Ramons. El temible inquisidor Aymeric perseguirà els seus deixebles. Hereus com Ramon Sibiuda o Nicolau de Cusa se n'amagaran. Una ombra d'heterodòxia es projectarà durant segles. Si la vida de Llull és apassionant, també ho és la seva posteritat. Cada època té el seu Llull, diu l'Antoni Bonner, hi ha llibres de Llull per a lectors molt diversos.
No, és un escriptor absolutament fantàstic, perquè té una gamma d'expressivitat, des de coses així personals i també coses afectives fins a coses filosòfiques i lògiques i espirituals, coses un poquet amb un sentit d'humor. Realment és una gamma que crec que no ha arribat cap altre escriptor català en tota la història.
7 segles després de la seva mort, Ramon Llull és immortal quan el llegim.
L'any Llull a Catalunya Ràdio. Amb Adolf Beltrán i muntatge de Mariví Pérez. Folls per Llull.